Tríades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui volen començar Plèiades parlant sobre la salut sexual i reproductiva de les dones immigrants. I per parlar-nos d'aquest tema, tenim amb nosaltres Carles Simón Noguera. Benvingut de nou, Carles.
Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
És un plaer tenir-te de nou amb nosaltres. El nostre convidat naix a Pedreguer, la Marina Alta. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. És llicenciat i doctorat en Demografia per la Universitat de Mont-real, Canadà. Ha cursat un màster en Mètodes i Tècniques per a l'Estudi de la Població al Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Inicià la tasca com a investigador en diverses universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Durham, Anglaterra, i la Universitat de Bielefeld, Alemanya. Desenvolupa la tasca de docent i investigador al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Cal remarcar que ha participat en diversos projectes d'investigació, com ara la situació de la immigració a la Comunitat Valenciana, l'associacionisme de residents europeus a la Comunitat Valenciana i la salut sexual i reproductiva de les dones immigrants. Actualment està treballant sobre processos de precarització social i en un projecte sobre sistemes d'informació poblacional en matèries de salut. Carles, en programes anteriors ens havies parlat dels fluxos migratoris i de les trajectòries postdivorci i la seva legislació. Com ben bé hem llegit en el currículum, has treballat en un projecte sobre salut sexual i reproductiva de les dones immigrants. Ens agradaria saber quins són els motius que et porten a fer un estudi sobre aquest tema juntament amb altres companys.
Sí, mira, l'interès possiblement més important així, que més va jugar, va ser que és un tema en el que intervenen molts camps científics. I jo, de resultes de projectes anteriors, estava treballant la immigració amb sociòlegs i per casualitats de la vida vaig començar a treballar amb gent domini de la salut, intervenció a la salut pública, i em va interessar el tema perquè afegia diferents camps i perquè era un repte treballar interdisciplinàriament. I ho hem fet així i ha estat un gran plaer passar per aquesta experiència.
Bé, en parlar de sexualitat, quins són els principals marcs teòrics que hem de tenir en compte si volem referir-nos als drets dels ciutadans?
Sí, mira, els marcs teòrics en el tema de la salut sexual i reproductiva i els drets sexuals conflueixen tres grans marcs, que són els dels drets, el dret a triar sobre la planificació familiar, el dret a tindre informació sobre mètodes anticonceptius, el dret sobre quan i com tindre els fills, el dret a assistència en temes de planificació familiar, diferents drets. També entra el tema dels projectes de vida, que és un tema que mirem des de la sociologia, És a dir, nosaltres tenim una sexualitat i tenim un projecte reproductiu perquè tenim un projecte de vida que anem adaptant per als nostres interessos amb gent al nostre costat, comencem a viure en parella o tindre relacions sexuals i també comencem a planificar un futur projecte reproductiu, no?, que es va fent al llarg del temps. Per tant, aquí entra també la sociologia. I finalment està el tema de la salut comunitària. Des de que hem controlat la sexualitat, des de que tenim un control efectiu sobre la sexualitat, concebim la sexualitat com un espai de la salut, un espai importantíssim, cada vegada més important de la salut, i això ens fa veure que la salut sexual forma part del que anomenem salut pública. Per tant, interessaria veure que podem desenvolupar serveis en la salut pública adreçats justament al tema de la sexualitat. I això és el que es tracta. En els anys 60, els primers serveis que hi ha sobre aquest tema es deien de planificació familiar, i avui en dia es diuen serveis de salut sexual i reproductiva. I no només tracten temes de salut, sinó que també tracten temes de drets i tracten diferents temes. Per tant, conflueixen tres marcs teòrics importants. Sí.
Imagina que quan es parla del dret a la informació no es restringeix exclusivament a la informació de cara a l'ús de mètodes anticonceptius, etc., sinó en general a donar una informació adequada sobre el que és la sexualitat, no? Perquè hi ha molts mites al voltant de la sexualitat i imagina que probablement en el cas de les persones que provenen són immigrants que provenen d'altres països on la cultura és més tradicional, s'agafa més a tradicions, a històries que han anat repetint-se al llarg de les generacions però que no tenen una validesa científica, això encara estarà més arrelat, no? Imagina.
Sí, toques temes molt interessants, com és el de hi hauria una conducta universal sobre la sexualitat o no hi hauria una conducta sexual sobre la sexualitat. I si ho comentem des del punt de vista dels drets, hi hauria un dret universal i uns límits, que posaria uns límits a la sexualitat, que és, de fet, un treball individual o un marc individual, està en el marc individual. I toques també el tema de les diferències culturals en temes de sexualitat. Són temes importantíssims en el de la salut sexual. Quan parlem de dret a la informació, sí, incloem tot això, però estem parlant també de dret a l'educació sexual. I aquests temes no estan tractats de la mateixa manera en els diferents sistemes educatius que es desenvolupen des diferents, si vols, sistemes d'estat. Hi ha estats religiosos, ja ho sabem, en el món musulmà. També hi ha els nostres estats occidentals, estats més moderns. És a dir, la concepció sobre el que s'ha d'ensenyar en tema d'educació sexual és molt diferent. Però a banda, com que és una informació o un ensenyament que s'ha integrat ara molt recentment en el currículum educatiu dels xiquets i dels joves, doncs encara hi ha moltíssimes diferències. Hi ha gent que partix d'unes idees molt clares del que s'ha d'ensenyar en educació sexual i hi ha gent que únicament es dedica a parlar del cos i del sistema reproductiu. Del cos i de tot el aparell reproductor i la diferència entre l'aparell reproductor masculí i femení. I estem parlant de dues coses molt diferents. I això sí que cal assenyar. Cal ensenyar, cal educar en matèria de sexualitat, és a dir, saber que hi ha uns drets sexuals, hi ha unes coses que són il·lícites perquè senzillament travesses i ultrapasses els drets personals de la persona que té relacions. Hi ha una mena de drets que estan lligats al gaudi de la sexualitat i al gaudi de la sexualitat en parella. Hi ha un tema que és paral·lel, que és el tema de l'aparell reproductor, tot el que podem ensenyar respecte a com podem preparar un embaràs, una concepció i tirar un embaràs endavant. Jo penso que en el primer calaix de temes, que és el tema de l'educació sexual, estem molt lluny d'assolir nivells satisfactoris per allò de dir senzillament si l'objectiu és que la gent, la societat, tinga uns comportaments respecte a la seva sexualitat normals i que això ens porti a conviure amb benestar i això, crear un clima on la sexualitat és treballada de manera normal, doncs jo crec que estem lluny de trepitjar aquest terreny. La informació passa principalment per educació. Després hi ha els sistemes o inclús els organismes que ens poden facilitar informació respecte a com utilitzar mètodes anticonceptius, etc. Per tant, la pregunta estava per a mi molt interessant, molt ben encarada, perquè imagina't que interferir en certs sistemes educatius és gairebé impossible. I pensa que la salut sexual i reproductiva és un tema nou dins dels programes de població i és un tema que deriva de la conferència del Caire, la conferència de població del 1994. I no tots els estats estaven d'acord amb que interpretaven el mateix quan deien salut sexual i reproductiva. Van signar un acord, però no crec que tots estaven d'acord respecte a què significava el tema de la salut sexual i reproductiva.
Sí, jo crec que és que fins i tot ni tan sols dins dels països occidentals, ni tan sols dins de la Unió Europea, acaba d'haver-hi criteris clars en aquest sentit, no?, sobre com s'ha d'educar al voltant de la sexualitat en general la població i específicament els menors. Per exemple, aquesta setmana, no sé si ho saps, el Parlament Europeu ha aprovat una resolució en la qual es condemnava o es reprovava una llei que es va aprovar a Lituània abans de l'estiu, en la qual si es prohibia informar positivament sobre diversitat d'orientació sexual a tots els menors de Lituània, menors de 18 anys. No es prohibia informar negativament, en el sentit de dir això és pecat, això no, però sí que es prohibia informar positivament. I el Parlament Europeu ho ha condemnat aquesta setmana. Vull dir que no és només en el cas de països musulmans o del tercer món que tenim aquests problemes, sinó en la mateixa Unió Europea.
Sí, però parles de límits que sí que travessen els drets, i els drets més o menys universals que tenim clars, és a dir, això és un límit que s'havia de parar i s'ha parat, no? Però hi ha altres coses que no arriben a aquests límits i són encara discutibles, quan no haurien de ser discutibles. Al nostre país hi ha gent que encara no veu la sexualitat com un tema de salut, sinó que veu senzillament la sexualitat com un tema subordinat a la reproducció, i no pot haver sexualitat sense reproducció. I estem parlant d'un país occidental, doncs hi ha un grup, hi ha grups que encara ho entenen així. És a dir, hi ha una interpretació, però crec que el món científic ha avançat i també la societat ha avançat i els drets han avançat, i no podem tirar, saps? Hi ha certes interpretacions que no podem entrar en elles, no, ja no té interès, però sí que és veritat que hi ha gent que insisteix encara en temes que estan fora dels límits del que és interpretable.
Val, Carles. Toni, et preguntava abans pels marcs teòrics i ara tu ja has deixat un poc, ens has parlat de la conferència aquesta del CAIRE. Aleshores, a mi el que ens agradaria que ens comentares és quin és l'organisme que marca les directrius a l'hora de definir els conceptes de salut sexual i reproductiva, pel que deies abans, que cada país doncs en tenia una cosa, val, per salut sexual i reproductiva, i quines són les principals activitats que duen a terme. Suposem que aquesta conferència doncs estaria coordinada per aquest organisme.
Sí. Hi ha diversos organismes. Hi ha les Nacions Unides, treballen sobre el tema, és un programa o forma part d'un dels objectius del mil·lenni, o diversos objectius del mil·lenni estan atravessats també en certa manera sobre aquest tema, per tant tindríem les Nacions Unides, tindríem l'OMS, és que l'Organització Mundial de la Salut, i tindríem la Federació Internacional de Planificació Familiar. Aquesta federació, que de fet és una federació de centres i organismes públics privats de salut sexual i reproductiva, treballen molt el tema dels drets. L'OMS està codificant dins de Nacions Unides, juntament amb Nacions Unides, està codificant el tema de les malalties de transmissió sexual, el tema de també drets sexuals, i estan això fent legislació, o elaborant documents que podrien ser prelegislatius en matèria de drets sexuals. Per tant, serien estos més o menys els organismes. I els objectius són estos, són fer arribar a tothom la informació adequada, la concepció de que hi ha un dret, que hi ha un dret al gaudi de la sexualitat, també a informació, a l'accés a tecnologia, no només tecnologia per al seguiment de l'embaràs, sinó també tecnologia pues, per la fecunditat assistida, parlem, la reproducció assistida. Per tant, treballen sobre aquests temes. I el que fan molt interessant, possiblement la xarxa, voldria assenyalar que la xarxa aquesta de la Federació Internacional de Planificació Familiar, pues una, la cosa més interessant que fa és fer arribar sistemes, mètodes anticonceptius, també els temes de drets, en poblacions on el món públic, l'administració, no arriba. Per tant, fan una feina molt, molt interessant. I treballen sempre, principalment en dones, i són les dones les que porten la parella, etc.
Carles, després de parlar un poc sobre el marc teòric, a mi m'agradaria que em comentaràs quines són les línies d'investigació que heu tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest projecte.
Sí, aquest projecte ha volgut treballar els temes dels drets, els drets sexuals en les dones immigrants, allò que hem esmentat abans, no? Que no totes les cultures interpreten exactament el mateix, però en el cas de les dones immigrants és molt interessant analitzar-ho, perquè elles pel fet d'immigrar al nostre país entren en un món de drets reconegut. Per tant, així tenim ja una llei d'igualtat, tenim un cos legal també per a la protecció dels drets fort. Per tant, hi ha certes coses que no són admissibles, no? I cal veure si hi ha una adaptació pel fet d'immigrar a lo que són els drets sexuals propis del nostre país, quins drets sexuals són vulnerats, en el cas d'aquesta població, calia veure quins drets i en quina mesura són vulnerats, d'acord? Pensa que les dones immigrants, pues, són un grup de població molt vulnerable, moltes d'elles no tenen projecte immigratori propi, sinó que venen senzillament a complir amb el projecte reproductiu, és a dir, venen cridades per la parella per a tindre fills així. Per tant, calia veure, fer una diagnosi de com estaven els drets sexuals. Aquesta era una línia de treball. Una segona línia de treball era mirar la natalitat, si realment la natalitat era més alta, perquè era més alta, de fet ja ho sabem, perquè és més alta, i mirar la fecunditat. Mirar la fecunditat, si és més alta o no ho és, i si hi ha un procés d'adaptació entre les seves fecunditats i la nostra fecunditat. I aquí el que hem vist és que la fecunditat d'elles és més alta senzillament perquè són persones en edat reproductiva i el fet de vindre així moltes vegades està lligat al projecte reproductiu. És a dir, venen en edat de tindre fills, han de tindre fills i en un període curt de temps tenen els fills. D'acord? Per tant, les fecunditats són més altes. Ara, el context en el que viuen no és un context facilitador de projectes reproductius, perquè ja ho sabeu, les dones immigrants no és que gaudisquen d'un alt nivell de vida ni tampoc d'una vida molt de massa plaer, sinó senzillament doncs, tenen horaris de treball molt, molt forts, etc, etc. I finalment, l'última línia d'investigació així important que hem elaborat és com estan adaptats o no ho estan els nostres sistemes de salut per a acollir les dones immigrants i per a treballar amb elles el tema de la salut sexual i reproductiva.
Bé, i quines podem dir que són les característiques sociodemogràfiques de les dones immigrants que hi ha actualment al nostre país? I de quina manera influeixen a l'hora d'entendre la sexualitat? Hi ha diferències segons la procedència, l'origen d'un grup de dones immigrants o d'un altre?
Sí, mira, pel que fa a la primera pregunta, les característiques sociodemogràfiques, majoritàriament són dones en edat reproductiva i a l'edat no la més jove, no de la fecunditat precoç, sinó de la fecunditat ja dels 25 anys en amunt. Hi ha dones també que estan en plena edat fecunda, però que moltes d'elles no venen en parella. Per tant, se suposa que el projecte reproductiu el tenen aturat. Si és que tenen intenció d'augmentar el nombre de fills, aquest projecte reproductiu el tenen aturat. A més, fixeu-vos que moltes vegades també en temes de normativa social o de norma social, el que entenem per norma és senzillament norma, és allò que entenem per si voleu, el que fa tothom, elles estan exposades a no tindre una vida sexual plena, senzillament perquè no han vingut en la parella. Normativament esperem que elles no tinguin relacions sexuals i tal, ens trobem que això no és cert. Ens trobem que tot això no és cert. Per tant, pel que fa a les característiques sociodemogràfiques, dones en edat reproductiva i moltes vegades no venen en parella. Això és el que jo volia destacar. Pel que fa a com intervé això en la sexualitat, crec que ja us ho he encarat una miqueta, i crec que la tercera pregunta era sobre les diferències segons procedència. I sí, se'n veuen moltes de diferències. Nosaltres hem treballat 6 grups principals, que són les britàniques, hem treballat les bolivianes, les romaneses, les búlgares, les marroquines i les colombianes, i hem vist diferències molt grans. hem vist diferències molt grans perquè fa a comportament reproductiu, abortivitat també, fecunditat, entre estos grans grups. Per exemple, les bolivianes nigerianes, no havia dit les nigerianes, tenen altíssimes taxes d'abortivitat i tenen fecunditats també elevades. Les colombianes tenen uns nivells de fecunditat una miqueta inferiors a les anteriors, però també tenen un índex d'abortivitat fort. I el que veiem també és que respecte als drets sexuals també hi ha diferències. Per tant, la cultura d'origen, bueno, no sabem si és només la cultura d'origen, sinó també que hi ha relacionat amb un projecte migratori. Penseu que nosaltres mirem ja així. Per tant, el fet de es conviuen, de quina sexualitat poden gaudir, etcètera, etcètera, mos favore que tinguin una sexualitat que no és només la sexualitat que porten de cultura, és quelcom més, no? Per tant, es veuen diferències clares. I, de fet, nosaltres hem vist una diferència molt gran, o tres grups que es distingien molt de la resta, que eren les nigerianes, les bolivianes i les marroquines.
Carles, estàvem comentant abans l'accés a la informació i després també a l'educació sobre salut sexual en general. Aleshores, tenint en compte aquestes diferències culturals que estaves comentant abans, doncs quan aquestes dones arriben ací i es trobem els dos col·lectius, les dones valencianes i les immigrants, per tal d'informar-les, s'organitzen cursers, conferències específiques per a aquest últim grup, per a les dones immigrants? Perquè per a les altres saben que sí que poden accedir, però n'hi ha algunes activitats específiques per a elles?
Sí, principalment a la ciutat de València. A la ciutat de València hi ha unes iniciatives molt interessants i molt efectives al voltant de gent que ve del Centre de Salut Pública de València, de l'Escola de Salut Pública també d'ací, de gent que treballa en centres de planificació familiar, sexòlegs, i que treballen en un projecte de promoció en salut sexual i reproductiva. Però en este grup també participen gent del SEIM. El SEIM, com sabeu, és una institució que treballa en termes d'immigració, que depèn de la Conselleria d'Immigració. I, de fet, hi ha molta gent involucrada amb el tema de la salut sexual i reproductiva. Hi ha cursets organitzats, hi ha també tallers que s'organitzen per a ells, i per dir-vos, per exemple, una iniciativa molt interessant que es du a terme principalment a les dones llatinoamericanes, pues s'ha creat un programa de salut comunitària en el qual hi ha una mena d'educació, un educador, hi ha un educador o intermediari, educador, que és de barri, que diem de barri, i s'ha preparat mitjançant aquest projecte que us feia menció de salut sexual i reproductiva en la població llatinoamericana, s'ha preparat aquest perfil per a que pugui intervindre en les comunitats d'immigrants en temes de salut reproductiva i en allò que es pugui també en termes de sexualitat. I s'ha fet ahir un treball molt interessant, se'ls ha format, s'ha format a gent. A més, és gent que penseu que també forma part del grup. Per tant, es tracta de fer l'educació entre parells, és a dir, entre persones del mateix perfil teu, cultural, de manera que la informació pugui passar ràpidament, no hi hagi interferències, etcètera, etcètera. Sí que hi ha iniciatives. Lligat a aquesta pregunta és, aquestes iniciatives lliguen suficientment? Doncs jo crec que no lliguen, no arriben, perdó, suficientment.
Sí, això volia dir-te, sí. Ja la gent va o s'assabenten o com està això? O hi ha reticència, per exemple, per assistir-hi? O...
No, les dones assisteixen, de fet està molt preparat perquè assisteixen a aquests cursets, són molt receptives, de fet els va molt, la seva qualitat de vida es va molt amb aquestes coses, per tant hi ha un interès. Qui falla més en anar és la parella, és l'home, no? Que és qui també hauria de participar. Però la problemàtica no ve de la participació, perquè jo crec que saben aprofitar la participació i participen, sinó ve més amb si arriba o no arriba a tothom, no? I hi ha grups als que encara no els arriba aquesta informació, aquests cursets. Penseu que ja també travessa un tema molt important, cultural, religiós, idiomàtic, i no tots arriben igualment a...
Bé, en parlar d'anticonceptius, tant per evitar embarassos no desitjats com malalties de transmissió sexual, es pot dir que les dones immigrants en fan el mateix ús que les dones valencianes?
No, no en fan el mateix ús. A veure, hi ha patrons que són iguals, és a dir, possiblement el patró dominant així de l'anticoncepció és l'home responsable de l'anticonceptiu preservatiu i la dona de la píndola, no? Uh-huh. Aquesta és la diferència. Les dones immigrants no són tan, no utilitzen tant la píndola. En teoria, ells també, en el cas de les parelles immigrants, ells també haurien de ser responsables de l'ús del preservatiu, però no són gens favorables als preservatius, aquestes poblacions. O moltes d'elles són poc favorables, tenen moltes reticències. Pues, per exemple, els arguments que empren serien que es perd molta libido, uh-huh, o que els és aparatós col·locar el preservatiu, i això els fa retirar-se a l'hora de posar-se'l. Però les conseqüències, clar, són molt diferents. Les conseqüències per a elles són que hi ha riscos molt elevats de malalties de transmissió sexual. I per tant, sí, hi ha un comportament ahí, sí, diferent. Encara que hi ha unes línies de patró que són paral·leles, i és que la masculinitat no arriba... o les masculinitats no treballen massa bé el tema de la sexualitat amb la dona. No sé, això podria ser un tema d'un altre programa, si voleu, però és un tema que és paral·lel.
Que no encaixen bé, que es parli de la sexualitat de la dona, vols dir? O?
No, que no encaixen bé el seu rol dins de la parella. Per exemple, el tema, ells seguim pensant generalment o normativament que el tema de l'anticoncepció és un tema femení, i en tot cas el meu tema és de posar-me un preservatiu, i no és realment així. No és realment així. La cosa és molt més complexa. També hi ha una masculinitat que no travessa el tema dels drets en la nostra cultura. És a dir, hi ha una masculinitat que no arriba a... i que vulnera, certs drets de les dones en les relacions sexuals. Pues, entre la nostra cultura hi ha gent que força la parella quan no té ganes de tindre relacions sexuals, entre altres coses, no? Per tant, és un tema normalment de masculinitats no adaptades a la sexualitat actual, no?
A una, que viure. A una idea que hi ha drets en la sexualitat, no? Abans has comentat que els grups, diguem, que més es distingien en les dones marroquines, bolivianes i nigerianes. M'ha quedat el dubte de si volies dir que es distingien de la resta, però entre si aquests tres grups eren semblants, o també es distingien igualment entre si.
Sí, es distingeixen també entre si.
Entre si. Sí, sí. Són tres casos, diguem, aïllats.
Sí, exactament. Quan tu fas anàlisi de clústers, de grups, veus que ells dos s'allunyen de la resta, però també estan allunyats entre si.
I quina seria la característica, així molt ràpidament, que més les aïllaria?
Sí, sí, les nigerianes és l'elevadíssim, molt, molt elevat, molta elevada recurrència i freqüència de l'avortament. Les bolivianes també recorreixen, però tenen taxes de fecunditat elevadíssimes. I les marroquines és un tema de tot, del seguiment de l'embaràs, dels drets sexuals i reproductius, dels fills que tenen. Realment és
la mentalitat és diferent. Molt diferent, no?
Diguem, nosaltres observem el comportament fecund i la salut sexual i reproductiva, i veiem moltes diferències. Sí. Però bueno, no oblidem que ells estan fent una transformació enorme pel fet de passar del seu país així, i de fet són persones que el procés d'adaptació necessàriament és molt més intens que altres.
Carles, abans parlaves de malalties de transmissió sexual, aleshores m'agradaria que ens comentaves que segons les estadístiques hi ha enregistrades una sèrie de malalties per transmissió sexual. Ara bé, quines són les més freqüents en aquests col·lectius? I si difereixen de les que s'enregistren en les dones valencianes?
Desgraciadament, el risc, ja sabeu que la transmissió hi ha molts tipus, hi ha la vírica, la bacteriana, de paràsits, de protozois, o protozoaris. La vírica, desgraciadament, la VIH. La VIH és la més, és a dir, la sida encara... I es transmet molt la sida en el nostre País Valencià entre població immigrant i entre població no immigrant. Hi ha hagut un relaxament en el fet de que la sida ja no és letal, hi ha hagut un relaxament en els hàbits, i això fa que es transmet molt més avui la sida, i aquests grups de risc són els grups heterosexuals ara principalment, no? Això no forma part a lo millor del tema nostre, sinó que el tema nostre seria entre els immigrants, i és que el baix ús del preservatiu,
el que estaves dient abans,
fa que i a banda és que els patrons de sexualitat entre algunes poblacions no concebeixen només sexualitat amb parella, sinó que tenen una sexualitat més promíscua en termes de sexualitat amb qui, només en termes d'això. En la qual cosa, si no hi ha protecció, el risc de contagi és molt gran. I sabeu que la sida té un risc de contagi. Si fas l'ús del preservatiu en la relació coital, no hi ha contagi. Un bon preservatiu evita el contagi, és una barrera vírica important. Però si hi ha sexe oral, pot haver contagi, és a dir, és una cosa molt més complexa en el tema del contagi per virus. I en l'altre tema, el contagi per bacteris, doncs estan tornant malalties com la gonorrea, com el xancre, malalties que havien desaparegut i són molt ara, tornen i són molt... Inclús hi ha casos de sífilis. Sí.
Carles, canviant un poc ja de tema, es parla que els nivells d'estrès afecten la fertilitat tant d'homes com de dones en general. Aquest estat el podem traslladar també als homes i dones immigrants?
Sí, per suposat. Sí, per suposat. Hem de veure... I en el procés d'immigració hi ha processos realment durs. Si algú de vosaltres ha passat per un procés migratori, hi han etapes duríssimes que t'afecten evidentment l'estrès, i segurament la sintomatologia més clara respecte o pel que fa a com això et varia la fertilitat, te la fa disminuir, la sintomatologia més clara seria la depressió. La depressió, com sabeu, per ella mateixa disminueix la fertilitat, però a més en el tractament de la depressió els antidepressius són uns grans inhibidors, no? I fan que no només el desig sexual sinó també el coit siga més complicat, l'erecció siga més complicada i també l'orgasme, en el cas de l'orgasme masculí, doncs siga més retardat i moltes de vegades més difícil. Però és que no només és un tema de que afecta la relació sexual, sinó que acaba afectant també la qualitat de l'esperma, i això és una cosa que hem de destriar. I acaba perquè senzillament l'esperma o la fabricació d'esperma està lligada a una bona qualitat de vida, i moltes vegades no hi ha una bona qualitat de vida. I per part de la dona, la producció, vosaltres ho sabeu perfectament, la producció d'òvuls, sabeu que està lligada també a qualitat de vida, i els desajustaments de la regla estan lligats moltes vegades a horaris raros, a horaris ras, a pressió de treball, etc. I haureu sentit infermeres que per fer horaris difícils tenen regles desajustades, pues en el cas de les dones immigrants, evidentment, això és igual. Per què? Pues perquè elles, més, de forma més important, és a dir, numèricament, són moltíssimes les que estan en situacions d'estrès.
Bé, sabem que pot haver-hi diferències respecte dels drets dels immigrants, i concretament en aquest cas de les dones immigrants, segons si aquestes persones estan legalitzades o no. Existeix ja un suport sanitari efectiu per a les dones embarassades amb independència de quina sigui la seva situació legal?
Sí, al País Valencià sí. sí. El País Valencià, sí, els centres de salut, el sistema sanitari, vela per a que aquestes persones tinguin un accés a serveis de salut sexual i reproductiva. Per començar, tu em parles del cas de les dones embarassades, eh? Uh-huh. Les dones embarassades entren en un programa específic de protecció que va a càrrec de va a càrrec, el finançament va a càrrec de la Generalitat Valenciana, eh? Però en el cas de que no estiguin embarassades i són persones vulnerables, també en primer lloc tenen dret a la targeta sanitària. Però en el cas de que siguin dones amb risc d'exclusió social o en risc de precarització, a més entren en programes específics per a que puguen recórrer a serveis de salut sexual i reproductiva, Per tant, jo crec que el fet d'estar legalitzades o no no els està afectant. Directament no. I això és bo, és a dir, és bo que sapiguen que les persones més vulnerables, entre les dones immigrants, tinguin accés a aquests serveis. Ara, si la societat es torna contra les dones il·legals, entre cometes, per no tindre papers, i són perseguides socialment o policialment, sabeu que la nostra societat no les persegueix. Altres societats sí que les... Per exemple, a Anglaterra és tota la societat la que veu amb els ulls la immigració il·legal, aquí encara no hem arribat a això, però si la policia les persegueix, si a més passa com a Itàlia, que de la nit al dia ser il·legal et converteixes en
delinqüent.
En delinqüent, exactament, això és un canvi de codi importantíssim, doncs pot passar que elles no recorren als serveis de salut i sexual i reproductiva per por. I pot passar que amaguen embarassos. I pot passar que, i no només això, sinó que pot passar que xiquets que haurien d'estar escolitzats estiguin amagats dins de les cases. Cuidar amb aquests processos d'il·legalització, compte amb aquests processos d'il·legalització, perquè realment tenen repercussions excessivament perjudicials.
I tant.
Carles, com tu deies, doncs, una persona que comença un projecte de vida i ha d'immigrar, doncs, és difícil. I moltes de les dones, per desgràcia, doncs, immigrants, es prometen una sèrie de treballs i després, doncs, cauen en la prostitució. Aleshores, aquestes dones tenen els mateixos problemes de salut sexual que les espanyoles, que es troben en la mateixa situació. I si, per exemple, volen anar a informar-se, reben atenció o com està això?
Difícil, és un tema clau.
Sí, últimament estan debatent-se molt, podem llegir en els periòdics moltes opinions sobre tot això.
Sí, jo crec que les prostitutes espanyoles estan molt més protegides, evidentment, pel coneixement del sistema i per moltes altres raons. Tampoc necessiten amagar-se. Les prostitutes les dones estrangeres...
Hem de tenir en compte si són legals o il·legals quan han vingut així, que ja seria l'altra. També
sí,
s'agreujarien.
Però què és la legalitat quan una dona és prostituta?
No, si estan legalitzades, si tenen papers, per exemple, les dones, tot i que es dediquen, doncs, a aquesta feina.
Sí. No, però imagina't el cas que jo et volia posar d'una dona legal, una dona immigrant legal, és a dir, té els papers així, però ha perdut el treball i exercís la prostitució amb un proxeneta i entens quins són els seus riscos, no? Els riscos són igual de... I això està passant, és a dir... Per tant, no hi ha el mateix coneixement en termes de salut sexual ni tampoc el mateix coneixement de serveis que tenen al que haurien de tindre accés, però tampoc és que siguin un grup objectiu d'intervenció molt gran, és a dir, aquí qui millor està treballant o qui està treballant molt intensament amb elles és Càritas, està tenint programes amb elles molt interessants, perquè es van donar compte que les prostitutes passaven ginecòlegs que cobraven a preu de ginecòleg d'ací els serveis, i llavors els ginecòlegs oferien, passaven per allí, oferien els serveis de ginecologia. I el fet de que Càritas va intervindre va regular una miqueta l'accés d'aquestes dones a ginecologia, l'accés d'aquestes dones a uns cursets mínims en temes de sobretot, i això és una cosa que vos pot semblar curiosa, però sobretot en temes de drets sexuals. Perquè elles venen de la cultura de si un home no vol posar-se el preservatiu no passa res i se li ha de respectar la decisió. I quan exercissin la prostitució aquí, això no pot ser. I allí, per mitjà d'aquests programes s'ha insistit moltíssim i s'ha fet un treball molt, molt interessant. Però és perquè realment no tenen accés igual que les altres professionals de la prostitució i perquè tenen una situació molt vulnerable.
També, segons les estadístiques, hi ha un nombre molt elevat d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en el col·lectiu immigrant. Abans tu ens en comentaves alguna cosa al respecte. Quines són les causes d'aquests avortaments induïts en la població femenina immigrant?
Val, són moltes les causes. Si de cas les ordenem, de més important a menys importants. Per a mi, és a dir, segons els resultats de la investigació que jo he fet, la causa més important és la confusió o, si voleu, el mal ús de l'avortament com a mètode anticonceptiu. L'avortament no és un mètode conceptiu, l'avortament induït és una altra cosa, però no és un mètode anticonceptiu. I hi ha dones que únicament el coneixen o únicament saben d'ell com a mètode anticonceptiu. Mm-hmm. D'acord? Això passa molt amb, pues, amb persones de països de l'est on durant anys els serveis de salut públics oferien un avortament ràpid i un avortament sense costos, cap costos. Parlem del cas de Romània o el cas de Bulgària. Romània és el més exagerat. De manera que es practicava l'avortament de manera molt intensa. I es practicava de tal forma que era l'únic mètode que feien servir per a interrompre un embaràs, per a no tindre els fills que no desitjaven. Segon tema, per importància, és el baix ús que es fa del preservatiu, d'acord? I això ja ho hem parlat abans. El tercer tema és també el tipus de sexualitat. De vegades una sexualitat assumeixen molt més riscos, assumeixen també situacions que per una dona d'aquí potser serien no desitjables i elles accedeixen a elles, de manera que el risc està molt més present. No? Aquestes serien les causes més importants.
Mm-hmm. Bé, Carles, ja per acabar, volíem fer-te una última pregunta. Vivim, com tots sabem, en un país envellit, però la població immigrant, amb un índex major de natalitat, com ens has dit, ha ajudat a crear un baby boom els darrers anys. Creus que aquesta tendència es prolongarà en el temps o penses que cada vegada les dones immigrants, com que van europeïsant-se, tindran menys fills, igual que nosaltres, que eixim a un i mig, no? Una cosa així.
Jo matisaria. En primer lloc, crec que no s'ha creat cap baby boom. Jo crec que això és un artilugi de la premsa, del món mediàtic, però no hi ha hagut un baby boom. Hi ha hagut una recuperació de la natalitat perquè l'estructura d'edats de les dones immigrants és justament per això, és l'estructura que ens porta a tindre fills. Són les edats de tindre fills i tenen fills. Si hi haguera moltes persones majors, entre les dones immigrants majors, o hi haguera molts xiquets entre la població immigrants, tu tindries una natalitat més baixeta. Però després està el tema de la fecunditat, i és que tampoc tenen fecunditats tan elevades. El que sí que veiem, perquè observem la fecunditat a l'arribar a aquest país, és que accedeixen a complir el projecte reproductiu, perquè clar, és que estan, i per tant nosaltres observem fecunditats molt elevades, però observem fecunditats molt elevades en un moment donat, conjunturalment. Si les seguirem al llarg del temps, si aquestes dones visqueren així, possiblement tindríem unes fecunditats longitudinals molt més baixetes del que estem observant ara conjunturalment, no? Respecte del futur, ara, sí que ha augmentat la natalitat i sí que elles tenen fecunditats més elevades, però no com per a parlar de baby boom. Respecte del futur, mireu, jo personalment em negue a parlar del futur en termes poblacionals, perquè si l'any 2000 ens haguessin dit que haurem tingut un boom immigratori com el que hem tingut, haurem dit impossible, d'acord? Si l'any 75 hagueren pronosticat, de fet ningú ho va dir, que la fecunditat baixaria fins i tot a nivell de 1,17 fills per dona, haveren dit això és impossible. I hi ha hagut pronòstics per part de demògrafs, i molt ben fets, que s'han atrevit a dir no, la fecunditat pujarà, val? Però la fecunditat no es recupera a nivells desitjats o no recuperes nivells pronosticats. Hi ha una resistència a pujar la fecunditat. Què passa amb les dones immigrants? Pues, com no vull pronosticar, sí que podem dibuixar dos escenaris. Un és que elles tinguin els seus comportaments sexuals arriscats, com els actuals, i que moltes vegades són arriscats, no vol dir que totes les dones immigrants tinguin comportaments sexuals arriscats, sinó que el risc és major, i que no controlen la fecunditat i que, a més, pues, doncs tinguin, si voleu, la idea dins del cap de tindre molta família, d'acord? Llavors això ens portaria a pensar que necessàriament hi ha una fecunditat, hi haurà una fecunditat elevada en el temps, tindran una fecunditat elevada i possiblement un diferencial de fecunditat, hi haurà un diferencial de fecunditat molt més elevat d'elles comparat amb les dones nadides, no? Però també podem pensar que les dones immigrants estan afectades d'igual manera que les dones espanyoles pel tema laboral, pel pagament d'una hipoteca, per horaris laborals impossibles de conciliar amb una vida amb fills i amb una vida amb parella, etc., i que, per tant, seran molt celoses d'entrar en terrenys que els compliquen molt la vida, i el projecte vital que tenen. Per tant, jo seria ara partidari d'utilitzar el segon escenari i pensar que assoliran prontes nivells de fecunditat com les dones d'ací, i per tant que si les coses no canvien en el sistema productiu i en el sistema i en la nostra organització social, pues les coses no auguren fecunditats tampoc massa elevades.
Moltes gràcies, Carles.
A vosaltres.
Gràcies.
I ara escoltem Bazar, un tema d'arrels magrebines que parla d'un mercat entès des del punt de vista econòmic i també de l'intercanvi humà.
És el Bazar, amorsegants, entre lucs i subterranis elegants. Camí del bar, baixes al far, respires aire i t'agafes amb les mans. Gent que ve i va, i tot girant, soroll de pas a compassar flor flotant. Teixits penjats, tuïts urbans, deixes la ment volar i comences a flotar. Els carrers pugen, baixen, fent gigasaga, peus descalços a la calçada. Mirades que es creuen a la cantonada, somriures es reben en l'arc d'entrada. Pots sentir la música fluir, pots fregar la pell del bandit, pots mirar la brisa de l'avenir, apropa't al te, comença a bullir. Barrejats amb menta, s'obren les portes sense preguntes. La tarda s'esbandeix lenta, al voltant de la taula gent s'ajunta. T'invaeix l'aroma del clau, ulls de seda, tacte suau. Ferro forjat esquitxa el paisatge de blau, passa, no hi ha res tancat amb clau. Gegants, entre bus i subterranis elegants. Camí del bar, passes al far, respires aire i t'agafes amb les mans. Gent que ve i va, tot girant, soroll de pas a compassar flor flotant. Teixits penjats, lluïts urbans, deixes la ment volar i comences a flotar. És el bazar, amb
gegants, entre lups i subterranis elegants. Camí del bar, passes al far, respires aire i t'agafes amb les mans. Gent que ve i va, i tot girant, soroll de bas acompassat, olor flotant. Teixits penjats, miri turbants, deixes la ment volar i comences a flotar. És el basar. Respires aire i t'agafes amb les mans.
Gent que ve i va,
i tot girant, soroll de pas acompassat, olor flotant.
Teixits penjats,
turbants, deixes la ment volar i comences a flotar.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Beth interpretant aquesta cançó amb el cantant senegalès Black Baudelaire, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules píndola i transmetre, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat el nostre convidat Carles Simó al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que Toni ara tot seguit ens llegirà.
La píndola de l'endemà s'ha d'usar com un mètode anticonceptiu d'urgència i no ha de substituir els que s'usen habitualment. Amb l'eufemisme de malalties venèries, és a dir, relacionades amb la deessa Venus, s'han denominat les malalties que es transmeten per via sexual.
Pel que fa al mot píndola, ve del llatí pílula, diminutiu de pila, que vol dir pilota. Es tracta d'un medicament sòlid d'administració oral que s'obté per emmotllament i arredoniment d'una massa pilular plàstica, de forma esfèrica i endurida, recoberta d'una capa de color que pot ser daurada o argentada. Em sembla interessant dir-vos que la píndola és una de les denominacions que s'empra per a referir-nos a l'anticonceptiu postcoital en forma de comprimit elaborat amb substàncies hormonals que impedeixen la implantació d'un òvul fecundat a la paret de la matriu. Fixeu-vos que en l'exemple hem dit píndola de l'endemà i no del dia després, que seria incorrecte. Per acabar, recordeu que en tot cas cal evitar dir el barbarisme píldora. D'altra banda, quan el verb transmetre en el context de les ciències de la salut es refereix al fet de contagiar una malaltia a una altra persona o altres persones. Ara bé, us volem cridar l'atenció sobre la conjugació del verb transmetre. Aquest verb pertany a la segona conjugació i forma part del grup de verbs que acaben en la terminació RE. Per tant, adoneu-vos que no pertany a la tercera, ja que no acaba en IR, com ocorre en castellà. Per aquesta raó, hem dit en l'exemple que les malalties que es transmeten per via les malalties es transmeten per via sexual i no les malalties es transmeteixen per via sexual. Val, i ara volem que penseu com totes les setmanes com es diu en valencià aquesta locució adverbial. Escoltem-la.
Se ha pasado el día haciéndome carantoñas. Seguro que quiere algo a cambio.
De segur que la sabeu, però si no és així, Toni, us la dius de seguida.
S'ha passat el dia fent-me moixaines. De segur que vol alguna cosa canvi.
Aquesta locució es diu quan una persona té un comportament molt afectuós, fent carícies a la cara, però amb un interès per aconseguir alguna cosa que d'altra manera no aconseguiria.
I ara escoltem Gerard Quintana, un cantant nascut a Girona que va formar part del grup Sopa de Cabra.
Costums desaprofitades, costums encerclades, costums arrelades i aromes.
passes. No hi ha excuses, costums i cantonades, costums de peus a terra. Costums abandonades, costums que són negades, costums encadenades, costums amagades, costums i algun remei, costums i un pinzell, costums i molts papers, costums i no fan res.
Jamare hadat wel rawa hadat aswat kalimat hadat warusu hadat taukiat hadat leisedatar hadat wel afra hadat namtiwalar hadat limenes feujadat litagrek hadat habiat hadat filma.
UPB Ràdio, 102.5.
I després de gaudir de costums, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. I la pregunta d'avui tracta sobre l'engendrament de Jaume I. En la vida de Jaume I, ens diu Antoni Furió, la història i la llegenda s'entrecreuen des del primer moment, des d'abans fins i tot del seu naixement. Als castells i palaus del segle XIII devia circular, entre moltes altres llegendes, la de l'engendrament del rei, que recull la crònica de Ramon Muntaner amb aquestes paraules. Toni?
Veritat és que el senyor rei en Pere prengué per muller i per regina Madonna Maria de Montpeller, per la gran noblesa que havia de llinatge i per la seva bonesa. I per molt de temps, el senyor rei en Pere, per escalfament que hagué d'altres gentils dones, no tornà a Dona Maria. Ens venia algunes vegades a Montpeller i no s'acostava a ella. I d'això estaven molt despagats tots els seus súbdits i, assenyaladament, els prohòmens de Montpeller. Així, una vegada s'esdevingué que el senyor rei vingué a Montpeller i s'enamorà d'una gentil dona, i a tothom ho donava a conèixer. I els cònsols i prohòmens de Montpeller, que saberen això, feren venir un cavaller que era privat del senyor rei en aïtar els afers, i digueren-li això: «Vos sabeu que el senyor rei no torna amb Madonna la regina, cosa que és gran minva i dany de tot el regne, que si el senyor rei moria i no hi havia hereu, seria gran dany i deshonor de tota sa terra. No sabem que vos sou privat del senyor rei de l'amor que ha a tal dona, i que vos procureu que ell la haja. Per això vos preguem que vos li digueu que ell haurà la dona i que ella vindrà a ell, tot secretament, a la seva cambra. Més no vol que llum hi haja per res, per tal que per ningú s'hi ha vista. I quan ell serà agitat, vos vindreu a nos ací, al lloc del consolat de Montpeller, i no serem los 12 cònsols, i haurem entre cavallers i altres ciutadans altres 12, dels millors de Montpeller i de la baronia. I haurem Madonna Maria de Montpeller Regina, que serà amb 12 dones de les pus honrades de Montpeller, i amb 12 donzelles. I irà amb nos el senyor rei. I també vindran amb nos dos notaris, los millors de Montpeller, i l'oficial del bisbe, i dos canonges, i quatre bons homes de religió, i cascun home, i cascuna dona i donzella portarà un ciri en la mà, lo qual encendran quan dona Maria entrarà en la cambra amb lo senyor rei. I a la porta de la dita cambra estaran tots aplegats fins a prop de l'alba, quan vos obrireu la cambra. I quan serà oberta, nos, amb lo ciri cascú en la mà, entrarem en la cambra del senyor rei. I llavors ell se meravellarà, i nos li direm tot lo fet, i li mostrarem que té al costat dona Maria, regina d'Aragó, i que havent fet en Déu, en Madonna Santa Maria, que aquella nit engendraran tal fruit del qual Déu i tot lo món ne serà pagat, i lo seu regne haurà un hereu, si Déu ho voldrà.
I la pregunta d'aquesta setmana és: segons l'historiador Antoni Furió, el rei Pere el Catòlic, pare de Jaume I, s'havia casat amb Maria de Montpeller per tal de controlar aquesta ciutat, que tenia un gran valor estratègic per a la política d'expansió per Occitània dels reis d'Aragó, ja que Montpeller era una de les ciutats més riques i dinàmiques de la seva regió. Ens podríeu dir el nom d'aquesta regió que incloïa Montpeller? Repetim la pregunta. Segons l'historiador Antoni Furió, el rei Pere el Catòlic, pare de Jaume I, s'havia casat amb Maria de Montpeller per tal de controlar aquesta ciutat, que tenia un valor estratègic per a la política d'expansió per Occitània dels reis d'Aragó, ja que Montpeller era una de les ciutats més riques i dinàmiques de la seva regió. Ens podríeu dir el nom d'aquesta regió que incloïa Montpeller? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada, en què us preguntàvem quin és l'instrument duplicat que toquen dos àngels diferents de la volta de l'altar major de la Seu de València. I la resposta correcta és: l'únic instrument que apareix representat dues vegades a la volta de la capella major de la Seu de València és la trompeta, que toquen els dos àngels situats a la part davantera de la volta. La trompeta té, dins d'aquest conjunt pictòric, un sentit d'anunci i de crida que ens recorda les trompetes angèliques omnipresents en les representacions de l'Apocalipsi i del Judici Final. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Maria Massanet Cortés. Maria, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera. Intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Si Ramon Muntaner ens narrava l'engendrament suposadament miraculós del rei Jaume I, nosaltres estem encantats d'aquest miracle de la tecnologia que ens permet arribar fins a vosaltres cada divendres.